Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Llibertat sota fiança per 3 dels CDRs detinguts en l'operació Judes, entre els quals hi ha el sabadellenc Xavi Duch. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Tot i aquest anunci, des d'Alerta Solidària, encarregats de la defensa, fan una crida a la prudència. El seu portaveu, el sabadellenc Xavi Pellicer, recorda que tot dependrà del jutge.
El jutge sí que té la darrera paraula, per tant nosaltres ja vam sol·licitar la llibertat sense càrrec d'aquestes 7 persones. Se'ns va denegar, malgrat haver-se repetit la vista per una vulneració de drets en la qual se'ns va donar raó que havien patit totes elles, i ara haurem de veure el jutge si sota els arguments de fiscalia canvia el seu criteri i per quines de les 7 persones empresonades.
En aquest sentit, Pellicer insisteix que s'ha vulnerat el dret a la defensa perquè no se'ls ha notificat cap escrit de fiscalia.
Sabadell lliure de corrupció no veu indicis de delicte en les declaracions de l'alcaldessa Marta Ferrés com a testimoni del cas Mercuri.
Després de les declaracions d'aquest matí als jutjats de Sabadell, l'acusació popular no reclamarà que s'investigui Ferrés en la peça 28 sobre l'adjudicació del contracte de neteja viària i recollida d'escombraries a Esmatza. Avui també han declarat com a testimonis l'exalcalde Joan Carles Sánchez i l'exgerent d'Esmatza Carlos Callejo.
En esports, dia de germanor al Centre d'Esport Sabadell amb el tradicional dinar de Nadal que ha servit per comprovar el gran ambient que hi ha enguany a l'equip arlequinat.
Un dels secrets de l'èxit, segons el davanter Edgar Hernández, ha estat la bona sintonia entre tots els membres de l'entitat. A les portes dels dos últims partits del 2019, avui escoltarem les paraules d'un dels capitans de la plantilla.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 11 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen, es manté el fred. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. El pas d'un sistema frontal ens porta a hores d'ara amb una tarda amb més núvols en general, fins i tot algunes precipitacions de caràcter feble, que esperem que siguin una miqueta més continuades durant aquestes properes hores al vessant nord del Pirineu, sobretot de cara a la jornada de demà en aquell sector. Esperem que la cota de neu pugi fins als 1.800 metres avui al final de la jornada i demà se situarà al voltant del els 2.200 metres. Precipitacions que també de cara a aquestes properes hores podrien afectar altres punts de l'extrem nord del sector, però serà al vessant nord del Pirineu on esperem acumulacions més importants. Es podran fins i tot superar els 100 litres per metre quadrat en 24 hores. A més, a cotes altes per sobre dels 2.400 metres, els gruixos de neu podrien ser superiors als 30 o als 40 centímetres de neu nova. Demà, un dia en conjunt amb domini del sol a la zona del litoral i prelitoral, alguns intervals de núvols una mica més abundants al nord-oest del territori, sobretot durant el matí, i sobretot també destacar el vent. Vent de component oest que s'ha d'anar reforçant amb el pas de les hores, sobretot de cara a la jornada de demà, en cops màxims que puntualment podran superar els 100 o els 120 km per hora i fins i tot a les comarques de les Terres de l'Ebre i la zona nord de l'Empordà, puntualment es podrien superar els 140 km per hora. Demà, amb aquest vent de component oest, esperem que les temperatures siguin una mica més altes en general. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. Trobem molts punts problemàtics. Comencem per la C59, on hi ha 2 quilòmetres de retencions a Palau-Solità i Plegamans per anar cap a Caldes. També hi ha problemes a la C58, 2 quilòmetres a Terrassa per anar cap a Manresa, 3 quilòmetres a Ripollet, també en sentit nord, i 7 quilòmetres a Montcada, en sentit Barcelona. A la C33, també al pas per Montcada, hi ha 7 quilòmetres de retencions més, també en sentit sud. I a l'AP7, 7 quilòmetres de cua a Barberà, en sentit nord, i 4 quilòmetres en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, aquesta hora hi ha trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. Passant pràcticament 5 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i ho fem en pàgina judicial perquè la Fiscalia proposa la llibertat sota fiança per 3 dels 7 CDRs empresonats arran de l'operació Judes. Un d'aquests és el sabadellenc Xavi Duch. Canvia així d'opinió el Ministeri Fiscal, que fins ara havia demanat la presó provisional sense fiança per 7 dels 9 independentistes acusats de terrorisme. Des d'Alerta Solidària, el portaveu Xavi Pellicer demana cautela absoluta i reconeix que tots els escenaris estan oberts.
La decisió ara és sobre la taula del jutge Manuel García García Castellón, un jutge que ja va negar la llibertat d'aquests tres empresonats, a més d'Alexis Codina, quan la sala d'apel·lació de l'Audiència Nacional va anul·lar els autos d'empresonament per vulneració dels drets de defensa dels encausats. Ara, però, la Fiscalia ha canviat d'opinió i considera que tres CDRs podrien sortir en llibertat si paguen 9.000 euros de fiança. Un exemple més de la vulneració de drets dels processats, segons Alerta Solidària, que encara no ha tingut accés a l'escrit de la Fiscalia. Xavi Pellicer considera que pot passar qualsevol cosa, ja que considera que el procediment no segueix criteris jurídics.
No es tracta d'un procés basat en paràmetres judicials, sinó en paràmetres polítics. Per tant, no ens podem esperar qualsevol cosa i qualsevol tipus de resolució a nivell polític i atenent el context i situació política de cada moment, ja que jurídicament i de fons no se sostenen les acusacions contra aquestes persones ni l'empresonament, i per tant, a partir d'aquí, tota la interpretació que puguin fer jutges, fiscals, acusacions particulars i governs de tots respon a una situació política i no pas a una situació jurídica. Per tant, ens podem esperar, malauradament, qualsevol cosa.
Pellicer ha reiterat que l'única solució justa i que es pot sostenir judicialment és l'arxivament de la causa pels 7 empresonats i els 2 sabadellencs en llibertat.
Encara en l'àmbit judicial, l'alcaldessa Marta Ferrés no serà investigada en el cas Mercuri. L'acusació popular que exerceix la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció no veu indicis per demanar la instructora del cas que la imputi. Avui ha anat a declarar com a testimoni per la peça 28, que investiga un presumpte delicte de tràfic d'influències quan es va adjudicar a Esmatza el contracte de la neteja viària.
Ferrés ha arribat als jutjats pocs minuts abans de la 10 del matí i ha declarat poc més d'un quart d'hora. L'alcaldessa ha dit que no sabia que Esmatza havia pagat uns viatges que ella va fer el 2010 al Marroc amb una delegació municipal per tractar qüestions de cooperació amb l'Ajuntament de Nador. Així ho ha relatat l'advocat José Antonio López de l'acusació popular.
Anaven a sopar i no recordava qui pagava el sopar. Anaven a l'hotel i no recorda qui ha pagat l'hotel. Fins i tot els bitllets d'avió, al contrari del que ha manifestat el senyor Sánchez, ell entén que al tractar-se d'un viatge en el context d'una cooperació internacional, sembla ser, del que jo he pogut entendre, li van donar, com no recordo exactament com, però li van donar els bitllets allà a l'avió, o l'avió a l'aeroport. No va saber qui els va pagar, ella ho pensava tot que es pagava a través d'una persona d'aquesta delegació.
A part de Ferrés, avui també han estat citats com a testimonis a petició de la plataforma l'exalcalde Joan Carles Sánchez i l'exgerent d'Esmatza Carlos Callejo. La declaració de Sánchez ha estat sobre la licitació del contracte de la neteja, que ascendeix als 300 milions d'euros per 15 anys. Sánchez ha explicat que en aquell moment ell no tenia responsabilitats en el Departament d'Espai Públic. Callejo, per la seva part, ha negat que fos coneixedor de qualsevol mala pràctica per part de l'empresa.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
El sindicat USTEC denuncia el retard en el pagament de les nòmines dels professors interins contractats aquest mes de desembre fins a finals de gener i assegura que és inèdit en les dues últimes dècades. El portaveu nacional del sindicat, Ramon Font, vincula aquest anunci a una sentència guanyada pels docents, ho ha dit al Cafè de la Ràdio.
Vam guanyar una sentència als tribunals de que se li ha de pagar el quart i cinquè estadi al personal interí. El quart i cinquè estadi és cada 6 anys, excepte després de les retallades al primer estadi, que són 9 anys, en base a l'antiguitat i a uns mèrits que s'acumulen, doncs s'incrementa el sou amb el que es diu la carrera docent, no? I això, doncs, ho van guanyar els tribunals i costa 1,5 milions, que vindria a ser més o menys l'import d'aquestes nòmines. Un no vol ser mal pensat, però la veritat és que quan guanyes una cosa als tribunals, a més ens van dir d'algun lloc ho traurem, però no ens van dir de quin.
Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, però aquest no és l'únic cavall de batalla dels docents. Des d'USTEC denuncien que els interins pateixen un greuge comparatiu amb els funcionaris de carrera, malgrat que representen el 40% de les plantilles. Per això reclamen que es facin unes oposicions específiques per a aquests professionals, on l'experiència tingui més pes que el temari. Ara mateix estan en igualtat de condicions un professor amb 10 anys d'experiència a les aules que algú que no ha exercit mai.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
La xemeneia de l'antiga fàbrica Artèxtil no presenta problemes greus d'estabilitat o de resistència. La regidora d'Urbanisme, Mar Molina, ho ha confirmat a Ràdio Sabadell. L'actuació actual, que s'entreveu amb la bastida que s'ha muntat al seu voltant, va a compte del promotor.
Dintre del projecte d'urbanització de l'espai públic, dintre de l'Artèxtil, el promotor havia de rehabilitar i consolidar la xemeneia de l'antiga fàbrica. No li passa res, o sigui, està bé, però bueno, una de les actuacions que s'havien de fer era reconstruir el coronament de la xemeneia, que en el seu moment estava afectada per importants esquerdes i deformacions, eliminar les fissures de la mateixa, i després havia d'anar allà a la xemeneia mitjançant unes franges horitzontals per acabar una mica d'equilibrar-la i que aguantés bé.
Les anelles de fibra de carboni donaran un acabat equiparable al de les anelles metàl·liques, als seus més de 48 metres d'alçada.
Els 90.000 euros del pressupost d'execució de contracte per rehabilitar aquesta obra d'Arnau Isart i Santiago Casulleres de l'any 1945 van a compte del promotor de la promoció immobiliària Sabadell Real Estate Development, que ja va enderrocar la part de la fàbrica que ha comprat. Si no hi ha cap endarreriment, començant la primavera d'aquí a 3 mesos, acabarà la rehabilitació i es notarà a ull nu el seu efecte positiu, a banda de garantir la seguretat estructural i millorar l'accés al seu interior i manteniment.
Les obres de millora de la C-58 amb un pressupost de 15 milions d'euros estaran enllestides la tardor de l'any que ve.
Ara mateix s'està executant la tercera fase de les actuacions, que crearà un tercer carril des de Sant Quirze fins a Terrassa i dos carrils laterals per permetre la incorporació directa a la cocapital vallesana. El conseller de Territori, Damià Calvet, ha destacat la importància d'aquesta fase.
Part dels usuaris d'aquesta via van directament a Terrassa i, per tant, provocant aquest lateral de dos carrils, el que fem és que la via en la seva totalitat funcioni millor.
Es calcula que a prop de la meitat dels 48.000 vehicles que circulen diàriament per aquest tram passaran a fer-ho per aquest lateral.
Notícies vespre.
El calendari institucional de l'Ajuntament de Sabadell del 2020 està dedicat a una part de la societat que moltes vegades se sent invisibilitzada, les dones grans. A través de 12 fotografies corresponents als 12 mesos de l'any, coneixerem diverses sabadellenques i les seves lluites, com per exemple les cures, l'autonomia o la sexualitat.
Tot plegat s'ha presentat en un acte aquesta tarda a les 6 al Mercat de Sant Joan en una sala plena amb algunes de les protagonistes d'aquest calendari. En aquesta presentació, la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, ha remarcat la importància de donar veu a aquest col·lectiu i trencar tabús que envolten les dones grans.
Jo estic especialment contenta també, no?, perquè la bellesa de les dones grans sigui la protagonista del calendari. La bellesa femenina és molt, moltes vegades, com us deia, no?, i està invisibilitzada, està a vegades menys tinguda, i aquest calendari el que vol és fer reivindicar, no?, que les dones, doncs, no tenim data de caducitat.
L'empresa de distribució de begudes al Vallès d'Isnova també col·labora en aquest calendari. Elisa Peñalbé, gerent de l'empresa, ha demanat col·laboració a la ciutadania i a les institucions per caminar juntes cap a un món més feminista.
I jo m'agradaria des d'aquí una mica encoratjar a tothom, siguin institucions, empreses privades com la nostra, societat, entre tots, posar el nostre granet de sorra perquè aquest camí, de mica en mica, es faci una mica més curt.
En total s'han realitzat 12.000 còpies d'aquest calendari institucional que es pot aconseguir de forma gratuïta a diferents equipaments públics de la ciutat, com per exemple centres cívics, biblioteques i casals.
Notícies del dia, el taller d'art, cultura i creació inaugurat a l'Estruc, l'exposició Cables perduts sobre el poble sarauí.
Es tracta d'un projecte fotogràfic i audiovisual de l'artista Núria Nia, que vol plasmar les sensacions viscudes al campament de refugiats de Tindouf, a Algèria, durant l'expedició de l'octubre del 2018. L'objectiu de les imatges és mostrar com materials com cables i plàstics s'acumulen als camps i, en cas que els refugiats tornessin a casa, els residus es quedarien per sempre al desert del Sàhara. Es podrà visitar fins al 23 de gener.
L'artista sabadellenc Werens ha inaugurat fa pocs minuts l'exposició Flors grogues a impactes visuals al carrer Sant Francesc número 15.
En aquesta mostra s'hi poden trobar quadres de gran format de 2 a 3 metres, una mida similar a obres del grafiter que es poden veure pel carrer. L'artista defensa que aquesta forma d'art, el grafiti, per ell és com un crit. Són declaracions al programa Al Matí.
El grafiti sempre és una miqueta el que té de buscar, no? Aquest crit, no? Vull dir que sortim al carrer i el que fas és expressar-te pintant, però estàs cridant, no? I penso que és el millor camí per reivindicar coses, no? Expressar-te mar, no? I, bueno, ja que últimament hi ha tanta gent que surt al carrer i no sóc només jo, doncs, bueno, això em dona energia per cridar més fort encara, no?
L'exposició ja es va instal·lar a Berlín, a la galeria Neurotitan, i ara arriba a Sabadell per donar un testimoni particular del moment polític actual a Catalunya. Es podrà visitar fins al 30 de gener.
El gimnàs popular Rukeli, dins de l'Obrera, organitza una jornada aquest dissabte per recaptar fons per als detinguts del procés.
Gran vetllada per l'amnistia és com es titula aquesta jornada, que es farà al gimnàs del Casal Popular de l'Avinguda de Barberà. S'han programat combats de 3 minuts, un terç dels quals són protagonitzats per dones, per fer un tastet de totes les arts marcials que es practiquen al gimnàs. En aquesta vetllada està previst que hi participi l'Andrea, la jove sabadellenca empresonada durant més d'un mes pels aldarulls post-sentència.
Obrim pàgina cultural quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. L'Embassa 2020 se celebrarà els dies 12 i 13 de juny. Avui s'han posat a la venda 200 abonaments que es poden comprar a un preu reduït perquè són a cegues, i és que de moment encara no s'han publicat cap dels artistes que aquest any visitaran Sabadell en el marc del Festival Independent del Vallès.
Un festival que arriba ja a la seva 12a edició. El director del certamen, Arnau Solsona, ha explicat que se celebrarà el mateix emplaçament de l'any passat i que els noms que estan negociant no decebran ni els fidels seguidors del festival ni a les noves generacions.
Avui, que queda doncs mig any, 12 i 13 de juny, hem anunciat les dates doncs per aquesta nova edició que tindrà lloc a Sabadell, a la zona esportiva de la Bassa, on l'any passat ja vam fora del pavelló d'atletisme, de la pista coberta d'atletisme de Catalunya, on farem el 12 i 13 doncs segurament l'edició més ambiciosa fins a hores d'ara, no?
Solsona també ha explicat que per conèixer els primers caps de cartell d'aquesta 12a edició haurem d'esperar després de Reis. El que sí que sabem és que tornarà a ser una edició paritària i que fomentarà models sostenibles com els envasos reutilitzables i els proveïdors de proximitat.
Al gener arriba una llum nova a Sabadell. A Centre de Dia la Llum fomentem l'autonomia personal i la socialització de la nostra gent gran, procurant estimular l'estat cognitiu, físic i emocional, oferint també suport als familiars. Tallers de memòria i animació, fisioteràpia, ioga, musicoteràpia, pintura i totes aquelles teràpies que ajudi els nostres majors a tenir una vida més plena i saludable. Centre de Dia la Llum, un espai on la gent gran es sentiran recolzats per professionals amb una clara vocació personal, el benestar de les persones grans. Estem al carrer Clemència Isaura, 43, a Sabadell. Informa-te'n a www.centrededialallum.com o al 93 031 21 46. Centre de Dia la Llum. La nostra filosofia és cuidar els vostres pares i avis, ja que també són els nostres.
El 14 de desembre, vine al Parc de la Ciutadella i posa't la gorra pels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies, amb les actuacions de Xiula, Cebres Machine Bank i la col·laboració especial de Maglai. Aconsegueix la gorra per 8 euros a través de fanoc.org o trucant al 93 237 79 79. Organitza l'Associació de Nens amb Càncer.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a Terrassa, Sabadell, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès. Amb una promoció especial de benvinguda, les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. És fàcil, ràpid i comodíssim. Fes la teva compra a bonpreuesclat.com i amb un clic ja la tens a casa. Bonpreu i esclat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i fem un repàs a l'actualitat més general, començant parlant de l'impacte ecològic al Besòs, que després de l'incendi en una fàbrica de Montornès, que segons l'Agència Catalana de l'Aigua és ara molt alt.
De fet, l'ACA ja ha declarat situació d'emergència. L'aigua de l'extinció del foc va arribar al riu i ha provocat la mort de nombrosos peixos. En paral·lel, la Fiscalia de Medi Ambient, Urbanisme i Patrimoni Històric ha obert una investigació sobre l'incendi. L'empresa sinistrada ja havia estat multada en dues ocasions per la Generalitat per qüestions mediambientals i excés d'emmagatzematge.
Exigeix la derogació immediata del decret de seguretat digital del govern espanyol que permet tancar webs.
La demanda s'ha aprovat aquest matí malgrat els vots en contra de Ciutadans, el PSC i el Partit Popular.
El Tribunal Suprem manté Diego Torres, exsoci d'Iñaki Urdangarín a l'empresa NOS, al segon grau penitenciari.
Amb la nova resolució, Torres esgota la via per canviar la qualificació del seu règim penitenciari. El condemnat pel cas NOS compleix una pena de 5 anys i 8 mesos de presó a Brians 2.
Presó provisional pels dos detinguts per les violacions d'aquest dilluns a Manresa.
El jutge els imputa un delicte d'agressió sexual. Els arrestats són dos homes de 29 i 36 anys que van violar dues noies, una d'elles menor d'edat.
38 anys de presó per als tres exjugadors de l'Arandina.
L'Audiència Provincial de Burgos els ha condemnat per l'agressió sexual a una menor de 16 anys. Els fets van tenir lloc el novembre del 2017, al pis que compartien els tres acusats. Alhora, els tres exjugadors hauran d'indemnitzar la víctima amb 50.000 euros de manera conjunta i tindran prohibit comunicar-s'hi durant 10 anys.
I un últim apunt, l'Autoritat del Transport Metropolità ha introduït canvis a les tarifes del transport públic després del rebombori de la per la creació de la T casual. En aquests canvis hi ha la creació de la nova targeta T familiar, pensada per famílies de 4 membres. Aquesta nova targeta de 8 viatges multipersonals tindrà un cost de 10 euros i serà vàlida durant un període de 30 dies. I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Dia especial el d'avui per al Centre d'Esport Sabadell. Adrià Arroyo, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
L'entitat ha organitzat aquest migdia el tradicional dinar de Nadal. Ho ha fet a Can Junqueras, en un dels hiverns més plàcids per als arlequinats.
D'una banda, per l'estabilitat que hi ha al club, que aquesta mateixa setmana ha renovat per 2 anys el director esportiu José Manzanera i el tècnic Antonio Hidalgo. De l'altra, per la gran temporada que està signant l'equip, segon a les portes de jugar els 2 últims partits del 2019, de manera consecutiva a casa, la nova Creu Alta. Un dels capitans, Edgar Hernández, remarca que actes com el d'avui demostren que el vestidor és una bassa d'oli. Un bon ambient, diu el davanter, que després es nota al camp.
Sabem que estem fent una temporada molt, molt bona i al final això també es tradueix amb el clima que tan, de tan bon ambient, de tan familiar que es viu aquí al club, que és espectacular.
Edgar també ha assegurat que les renovacions i els actes protocolaris d'aquesta setmana no seran una distracció de cara al Sabadell-Prat de diumenge a les 5, un partit que es perdrà. Manu Lanzarote, sancionat una jornada per l'expulsió vista a Cornellà. El recurs presentat pel Centre d'Esports per la groga d'Òscar Rubio en l'acció del penal també ha quedat desestimat per la jutgessa única de la competició.
El Sabadell-Prat de la Lliga Nacional Juvenil arriba amb un guió pràcticament calcat al de segona B. Només 24 hores abans del duel a la Nova Creu Alta, els juvenils de les dues entitats es veuran les cares a Olímpia en situacions molt similars.
A segona B, el Sabadell és a les places d'ascens amb 29 punts i a la Nacional Juvenil també, però amb 30, un de més. El Prat, en tots dos casos, és en descens amb només 11 punts. Després de 5 victòries seguides, a més, els arlequinats tenen una gran renda respecte al primer equip que no pujaria. Per això, Miquel Lladó, l'entrenador, reconeix que han d'aprofitar, que no noten cap pressió.
Ara tenim un gran avantatge respecte a molts rivals, de no tenir l'ansietat de treure els punts. El futbol normalment quan jugues perquè no t'atrapin, per exemple, si nosaltres juguéssim pensant en què ens ha d'atrapar el Gimnàstic de Manresa, jugaríem pitjor, de la mateixa manera que qualsevol equip juga pitjor quan intenta defensar coses i té realment coses a perdre, i ha l'ansietat aquesta d'haver de sumar punts, i això és una cosa que l'equip ha de ser conscient i ha de saber aprofitar-se'n i treure avantatges respecte als rivals.
Si dissabte a les 5 es jugarà aquest Sabadell-Prat juvenil a Olímpia, l'endemà a les 12 a Raona Marinal serà el torn del Mercantil, precisament contra qui marca el llindar de l'ascens, el Cerdanyola. Els graciencs són a 8 punts d'aquesta part alta i per aquest motiu el jugador marroà no se centra primer en obrir escletxa respecte a la cua.
També hem de ser conscients que el nostre objectiu és el que és. Tampoc ens hem de passar d'ambiciosos, però bueno, sí que és veritat que la possibilitat està allà perquè està tot molt apredat i que guanyant ens posàvem a prop. Aquí el Cerdanyola l'hem de guanyar igualment, ja no per atrapar-lo, sinó per sumar punts per la salvació.
Al marge d'aquests dos duels, la jornada a la Nacional Juvenil també deixarà el partit entre el primer i el segon, un Barcelona B-Girona B, del qual n'estarà molt pendent el Sabadell Juvenil buscant millorar l'actual tercera plaça.
Caral Castellet ha passat a la final de la primera prova de la Copa del Món de Snowboard a Cooper Mountain, als Estats Units. La surfista de neu sabadellenca només ha estat superada per la nord-americana Madi Mastro.
Castellet ha fet en la seva primera baixada una puntuació de 85,75, 5 dècimes millor que la xinesa Yayu Liu, però lluny dels 92 punts de Mastro. La final d'aquesta primera prova, de les 5 que formen la Copa del Món, serà dissabte a les 8 del vespre, hora d'aquí. Recordem que la snowboardista sabadellenca finalment s'hi pot prendre de part d'aquest circuit després d'haver arribat a un acord amb la Federació Espanyola, tot i la renúncia al circuit anunciada fa 3 mesos per manca de recursos. Durant aquest temps, Castellet s'ha entrenat a Suïssa i a Àustria i ara té una oportunitat d'or per endur-se el globus de vidre, ja que s'ha retirat temporalment la gran dominadora del mig tub, Chloe Kim.
Marina García disputa a partir de demà l'Amsterdam Swim Cup, una preselecció prèvia als Jocs de Tòquio 2020. La bracista de natació Sabadell espera fer la mínima allà abans de certificar el bitllet olímpic a l'Open, que es nedarà la primavera a Sabadell.
Tot i ser l'única representant del club en mínima per disputar l'Europeu de Glasgow de piscina curta, la barcelonina va renunciar a la cita per centrar-se en aquesta prova neerlandesa. La seva prova estrella, els 200 braça, serà la primera, que nedarà amb les sèries previstes per demà a les 9 del matí. En declaracions al programa Hotel Suís, García explica que ja li va bé començar amb un plat fort.
L'estat de forma que portem i el rodatge que portem, que ha sigut doncs bastant llarg, hem estat a Sierra Nevada, a l'altura, hem competit a Gijón, al d'Espanya, i portem doncs, ja fa forces competicions a l'esquena, doncs m'agrada començar ja a fer la feina d'hora i a veure exactament què surt, perquè també hi ha moltes ganes.
A banda d'aquests 200 braça, Marina García també competirà a Amsterdam els 50 i 100 de la mateixa especialitat i els 200 estils.
El Creu Alta Sabadell en vol es posa el dia avui a la Lliga Catalana. Els arrequinats reben el CUE al Granoller C, sabent que una victòria els situa segons a la taula i a només un punt del líder al Terrassa.
El conjunt creualtenc, a més, acumula 5 victòries seguides abans d'aquest duel d'aquest vespre. Cesc Vallribera, el capità de l'equip, reconeix que no poden fallar contra rivals d'aquest perfil.
Són aquells partits que s'han de guanyar sí o sí per estar dalt. No podem perdre punts precisament amb equips que sobre el paper són favorits, però que després, si tens un mal partit, pots perdre contra qualsevol.
A 3:15 arrencarà Cal Balsac aquest Sabadell Granollers C. Si l'equip de Sergi Cifré suma 14 punts, al segon filial granollerí només ha guanyat un partit dels 10 que ha disputat fins ara.
El Natació Sabadell de tenis taula juga bona part de les seves opcions de permanència demà passat en el duel català contra el Natació Mataró. El club és dins del descens i confia en redreçar el rumb davant un conjunt al Maresmenc que té els mateixos punts.
Queden a més només dues jornades abans que Yuri Bechasny torni a Rússia i el tècnic Àlex Bocanegra és conscient de la importància de treure profit de la presència d'un lista del seu nivell.
Hi ha dos partits de la primera volta, que són els dos partits que li queden al Yuri. Hem d'intentar aprofitar que si ja està aquí, treure almenys un dels dos. Llavors, són dos partits complicats, així que, bueno, ja haurem d'aprofitar-ho al màxim.
Dissabte a les 5 començarà aquest Sabadell-Mataró de tenis taula a Can Llong, un graó per sota la primera nacional. El filial dels nadadors jugarà diumenge a les 11 contra el Sallent, mentre Falcons té triple desplaçament a Terres Basques per enfrontar-se a l'Irún Lecaenea, l'Atlético San Sebastián i l'Oberena.
Més notícies. La cinquena edició de la Llanera escalfa motors. A poc més d'un mes per la disputa de la prova, més de 200 persones ja s'hi han inscrit. Fins al 20 de desembre, les inscripcions seran 5 euros més barates.
Els circuits seran els habituals, de 43 i 21 quilòmetres, tot i que s'espera que enguany sigui sense pluja. El topall s'ha ampliat a 800 participants i David Fernández Oliver, un dels organitzadors, ha explicat al programa Hotel Suís que hi haurà novetats.
Estem pensant de fer un premi especial en el Puig de la Creu, que no serà pel corredor més ràpid. És un premi que volem obrir a tots els corredors que hi puguin participar. Properament ja per xarxes anirem desvetllant tot això, però bueno, anem creant nous al·licients aquest any en la cursa.
La recollida de dorsals no serà al local de la UES, entitat organitzadora, sinó a la plaça Doctor Robert, amb fira del corredor i animació inclosa. El diumenge 22 de desembre, a més, hi haurà un entrenament obert a tothom en dues distàncies diferents. La Llanera serà el 19 de gener i formarà part del nou circuit de proves trail anomenat Copa Vallesana.
Els equips sabadellencs de la segona B de futbol sala arriben empatats a punts a la penúltima jornada del 2019. La batalla per la quarta plaça, Adri, està molt ajustada.
L'ocupa el Barceloneta amb 22 punts, però només un per sota i són el Club i la Pia. El Natació Sabadell visita dissabte el Calvià Balear. Després de dues derrotes seguides, els de Borja Burgos necessiten sumar per no deixar-se enxampar per més rivals directes. Serà, però, un test difícil de superar, segons el jugador Dani Castro.
El factor pista ja és clau, igual que Dènia. Són camps difícils de jugar, on normalment tenen força afició i per nosaltres, doncs, és complicat, no?
L'Escola Pia, per contra, ha sumat 3 triomfs seguits, l'última a la pista de líder del Mataró. Demà passat, els escolapis reben un Salou que també ha enllaçat 3 victòries, motiu pel qual no refia gens el jugador Jordi Cerdà.
Crec que tots els equips aquí a la Pia venen amb un palet extra de motivació, perquè és una pista bastant carrera, la gent està a sobre i nosaltres també som bastant competitius i tothom ens vol guanyar aquí.
El Calvià Natació Sabadell arrencarà dissabte a 3:15, mentre el xiulet inicial del Pia Salou serà a les 6.
Gràcies, Adri, bona tarda.
Fins ara.
Mig minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 12 de desembre, però no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Parlem d'Òpera i a les 9 amb la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.